Doncs amb molt bon criteri, la convidada m'ha dit què dimonis és això? I jo crec que amb molt bon criteri, perquè a mi m'ha costat esbrinar-ho fins i tot a mi mateix quan l'estava buscant.
Música barroca...
Es tracta de Slawomir Dobrinski... I
a mi no m'insultis, eh?
Em disculparan els polacs, evidentment, que m'escoltin, si és que en algun... es tracta d'un concert de viola organista, si no vaig equivocat, que és un instrument que va popularitzar Leonardo da Vinci. Directament el va inventar ell, no el va popularitzar.
No, ja està, ja en comencem amb tòpics. Leonardo, com a tal, inventar, poca cosa, eh?
Hosti, ja m'estàs trencant el mite abans de començar, eh?
És que l'objectiu de les sessions que donaré a la clau és justament aquest.
Ruc Casabella, molt bona tarda i benvinguda novament aquí al Becaris.
Bona tarda.
Has vist que amb tu em passa, al igual que molts col·laboradors, que heu sobreviscut al Xavi Albert i ara estreneu temporada, però amb nou conductor.
Sí, bueno, sí. Jo ara em perdo, és a dir, amb el Xavi Albert, no. Jo col·laborava amb el Xavi Albert, no.
Ah, no, és veritat, amb el Lliteres.
Amb el Lliteres.
Bueno, va sobrevivint col·laboradors, i al final no m'equivocava en l'arrel de fons.
Amb el Xavi Albert sí que és veritat que en algunes ocasions doncs, hem fet talls de veu, o puntualment hem comentat notícies generades des del centre d'art, però col·laborar és amb l'Àlex Lliteres, ara amb la Montse, amb els receptes d'art.
Jo per mi col·labores.
D'acord.
Jo per mi, i crec que estarem tots dos d'acord, sense cap mena d'equívoc, si diem que la Ruc Casabella col·labora al Becaris, col·labora al Becaris. Ara ja t'hem fitxat. Ja t'hem fitxat també per les tardes.
Perfecte.
Avui venim a parlar d'una cosa molt concreta, que són aquests apunts d'art, no receptes d'art.
No, avui apunts.
No, al Becaris et volem per als apunts d'art, que consisteixen bàsicament en 6 sessions de xerrades, que si no vaig equivocat comencen la setmana vinent ja.
Sí.
6 d'octubre.
Aquest projecte, la clau, és... Enguany farem la 6a edició. És un projecte del Departament de Cultura per apropar l'art a tothom. No són xerrades pensades per públic erudit, sinó per passar-te una estona diferent, amb un context doncs, distès, i per apropar diversos temes vinculats al món de l'art. És una proposta que doncs, portem a terme 3 ensenyants, 3 professors, 3 companys. Mm. El Carles Sánchez, que entre altres coses... Sí. És polític del país. L'Aurora Baena, més coneguda per la seva acció feminista, radical i rebel, però també és una gran historiadora de l'art. I jo.
I una servidora.
I una servidora. Llavors, enguany els temes que hem triat són... El Carles farà cine, una presentació doncs, de com apareix aquest nou llenguatge artístic i ho transforma tot, i quins són els punts bàsics per entendre el cinema. Finalment, Star Wars surt d'algo. I després tenim l'Aurora...
A banda de la imaginació de...
De George Lucas. Després, l'Aurora Baena farà una presentació entorn a la Bauhaus, aquesta escola alemana que sorgeix en el context de la República de Weimar i que va ser revolucionària tant a l'hora d'explicar, de transmetre l'art i també va ser molt important pels professors que va tenir i els alumnes que van sorgir d'aquesta escola que es dona en aquest context tan peculiar que és l'Alemanya prenazi.
Sí, a més, si no m'haig equivocat, encara no sé si és, però hi havia una botiga aquí a Andorra. Que
és, amb un nom que fa referència, fa homenatge no només a la Bauhaus, sinó també a un dels seus directors, el Walter Gropius.
Exacte.
Aquí dirigeix aquesta botiga, és un gran aficionat de la Bauhaus, els seus objectes, els objectes que hi ven mostren doncs, aquesta veneració per aquesta escola. I a mi m'ha tocat Leonardo.
El món de Leonardo,
Sí, però...
Que no la tortuga ninja, Atenció.
Bueno, però gràcies a les tortugues ninja la gent sap qui són els referents del Renaixement.
Un servidor, per exemple, i m'agrada que mencionis.
No ets l'únic. Jo dic que m'ha tocat Leonardo perquè aquests temes, tant el Carles com l'Aurora com jo, no els hem triat, sinó que és producte de les converses, dels comentaris dels alumnes de la 5a edició de la clau que ens van doncs, demanar. I a mi, com et deia, m'ha tocat Leonardo. Jo sóc més de Miquel Àngel, però m'ha tocat Leonardo.
Sí, ja he vist que la primera referència que has fet no eres gaire partícip.
Jo trobo que està sobrevalorat. Ell, que és producte del marxandatge, que l'Ubre ho fa molt bé per haver transformat un simple retrat d'una dona en una icona universal.
És que, de fet, estaríem parlant segurament de l'obra pictòrica...
Més coneguda, però
juntament amb la de l'últim sopar.
un altre tema, el sant sopar, que dius, per favor, n'hi ha milers, què li passa amb aquest sant sopar?
Bueno, que va ser sant, que ja és un bon component.
Però quants sant sopars hi ha? Quants artistes han representat aquest tema?
Doncs mira, concretament jo, cada dijous que m'ajunto amb els meus amics...
També feu un sant sopar.
Exacte, jo no sé si sant...
I qui és Jesús? I qui és Judas?
Jo per les melenes segur que no encaixo en cap dels dos, però...
Doncs jo ho sento, però trencaré mites, eh?
Doncs sí, aquesta serà la primera xerrada, oi que sí?
Sí, el que passa és que normalment fem, cada company fem dues sessions, doncs l'Aurora farà una sessió dedicada a la Bauhaus, primera part, i després una segona part, el Carles farà el mateix, i en el meu cas jo també faré el Leonardo dividit en dues parts. És veritat que Leonardo és inabarcable, jo només faré un tast, no cita, és més impossible citar, descriure, comentar totes les obres, tota la vida... Però intentarem doncs presentar aquest personatge que crec que...
És que a més va ser un bon home, va ser un bon home que tocava pràcticament tots els pals.
Però ho tocava tot, però no feia res bé, perquè tocava masses coses. Jo crec que era un hiperactiu,
bueno,
amb dèficit d'atenció.
Era l'home modern. Una persona que toca tots els temes però que no en toca cap.
Sí, segur, no sé, jo tinc dubtes, eh? Jo ho compartiré amb els alumnes que vinguin perquè a mi m'ha sorgit molts dubtes i insisteixo, la meva teoria és que està sobrevalorat, és producte del marxandatge, del màrqueting.
Habitualment, per als que hem estudiat una miqueta d'història de l'art, com a mínim a pinzellades, mai millor dit, es considera que és el pare del Renaixement italià.
No, clar. Per què?
Bueno, evidentment...
Desenvolupa. Et faig com la meva profe d'història de l'art de col·le.
Desenvolupa. Doncs fins aquí la xerrada amb Rucas.
Per què?
No, evidentment per tota la incidència a nivell de, sobretot a nivell pictòric, és per una de les coses que
no,
se m'ha més
va
reconeix.
Fer 20 quadres, que no, la majoria no
bueno,
els va
tenint
acabar...
en compte que dos han passat a la història, segurament, com els quadres més famosos
però
que hi ha dintre
de la
història.
Però per què han passat a la història com a quadres més famosos? Finalment, el somriure de la Gioconda no n'hi ha per tant. A més, jo et proposo una cosa, com puguis viatjar, com puguem viatjar,
sí.
Aneu al Louvre.
L'he vist.
Tothom, la Gioconda. Doncs no, cal mirar al darrere. Al darrere, justament, hi ha un Sant Joan Baptista, també signat per Leonardo, que té el mateix somriure. La Gioconda és un retrat, finalment. A més, sí que és veritat que és molt conegut, però ens falten dades, no sabem moltes coses. És més, bueno, no, els historiadors de l'art no es posen d'acord a veure qui és.
Però i tu vols dir que això no és part de l'encant o del misteri que li ha donat tant de merchandising?
Però això, justament, és l'estratègia de màrqueting desenvolupada per un gran museu com el Louvre, que aprofitant el robatori que va patir la Gioconda a principis de segle, l'ha convertit en tot un referent. Però la meva opinió és que qualitativament... Doncs hi ha obres del mateix Leonardo infinitament més bones que no pas la Gioconda. Entorn al Sant Sopar, jo crec que també s'ha posat de moda gràcies doncs, a aquesta pseudonovel·la històrica, doncs, on es barregen múltiples elements, entre ells doncs, que Sant Joan no és Sant Joan, que és la Magdalena, que dius és possible, perquè finalment...
I el Código da Vinci també ha fet molt mal, eh?
Molt, o no, o potser ha desvelat secrets. Finalment, el Código da Vinci és una versió adulterada d'un llibre que es diu L'Enigma Sagrat, que doncs, explica això, que potser és Maria Magdalena. Tot això, per cert, si t'agrada, jo el març faré una xerrada, perquè la clau forma part d'un projecte que es diu Capbussa en l'art.
Sí.
Aquest projecte, desenvolupat pel Departament de Cultura del Comú d'Escaldes en Gordany, inclou la clau, que la portem a terme a la tardor, però durant tot el curs... fem unes xerrades que s'anomenen per amor a l'art.
Sí.
Bàsicament, perquè tot i que som funcionaris no ens les paguen. I enguany aquestes xerrades, normalment les fem al taller tèxtil i de vidre del Comú d'Escaldes en Gordany, que estem canviem, però tot això de la pandèmia, les farem sobretot a la sala d'actes del Comú i la primera és supercuriosa. Es diu Gnomos reptilians i grisos i les farem l'11 de novembre i la portarà a terme la Mary Blanco, que també és una historiadora de l'art, però ella treballa a govern d'Andorra.
Una mica por de preguntar quina és la temàtica de la xerrada.
No tinc ni idea. La de la Mary, jo no tinc ni idea com l'abordarà. Jo, espera, que et dic primer que el 20 de gener n'hi ha una altra que es diu Metàfores tèxtils i aquesta la portarà a terme un noi que es diu... a Adrià Álvarez, que ella el que farà és barrejar elements com les qüestions de gènere, la filosofia i la comunicació. L'Adrià és humanista, ella ha fet humanitats...
Coses ben senzilletes, eh?
Sí.
Sí.
Bueno, sí.
Zero pantans...
No, la meva és més estreta. La meva es diu Art Secreta. Jo el que vull explicar és que molt sovint davant d'una obra d'art que resulta doncs, evident i que té una descripció fàcil, s'amaguen missatges propis o vinculats a societats secretes com templaris i masons. A mi sempre m'agrada buscar aquesta...
Tu ets molt nord-americana, eh?
Perquè no, això és molt per favor.
És molt dels Yankees, això,
no,
eh?
No, home. No, perquè sí. Washington tingui una distribució basada en idees masòniques no vol dir que sigui l'única ciutat.
La famosa història del triangle, els Yankees són especialistes...
No, són els Illuminatis. No, és diferent. Jo he dit masons... i templaris. Illuminatis? No. No, però és tot un univers, i és veritat que hi ha moltes obres que les veus i dius, això és tal, i no. Darrere hi ha aquest missatge només destinat, només pensat per a persones vinculades a aquestes societats secretes. A més, ho trobo molt interessant, perquè finalment, per mi, l'art és un vehicle de coneixement. I amb aquest tema, crec que... pues, es demostra. I l'última xerrada justament la portarà a terme l'Aurora Baena, que abans comentàvem que també fa la clau, i ella, doncs, també molt bona aquesta, eh? La lucidesa dins de la ironia, i l'Aurora ho portarà a terme el 5 de maig. És a dir, durant tot el curs tens possibilitat, des del Comú d'Escaldes en Gordany, d'apropar-te a l'art, insisteixo, sempre d'una manera pròxima, distesa, sense cap mena de pretensió, sinó només compartir una bona estona.
No volia dir-ho, però al final em veuré obligat, eh?
I és a venir, que
és
que, sí.
A banda d'això, dic que Escaldes en Gordany, novament, la millor parròquia que hi ha a tot aquest país.
Gràcies.
Jo és que soc d'Escaldes en Gordany. Ja t'ho avanço i crec que se'm nota bastant, eh?
Jo crec que s'ha d'intentar, tot i en aquest context pandèmic, doncs de continuar oferint cultura, perquè la cultura, i sobretot en el confinament, es va veure com un referent. Ens va ajudar a passar moltes estones, però al mateix temps la cultura... està patint molt aquesta situació. I jo crec que des de les administracions, ara ja no parlem d'un com o un altre, crec que s'ha d'intentar, doncs això, oferir cultura al ciutadà. Que després, doncs, bé, no pot venir tothom perquè les places són limitades, hem de canviar d'ubicació...
Ara en parlarem d'això precisament amb aquestes xerrades que tots us iniciareu ara, el dimarts 6 d'octubre, concretament la Ruth, que serà l'encarregada de fer aquesta primera. Suposo que s'han hagut d'adaptar moltes coses, no?, al format que teniu d'edicions passades.
Correcte.
Com, per exemple?
La possibilitat, doncs, de... Abans teníem un... Em sembla que havíem arribat a sessions de 30 persones sense cap problema. Ara ho hem hagut de reduir a la meitat. Disposarem... Sort que tenim el Centre d'Art, que és un espai ampli.
Sí.
Doncs hi haurà espai perquè tu puguis instal·lar-te tranquil·lament, amb la distància de seguretat, obligatori doncs, portar mascareta. Normalment, a les sessions de la clau teníem tot un seguit de llibres, perquè finalment el Centre d'Art està ubicat al costat de la biblioteca.
Sí.
També si es creàvem sinergies i els usuaris que estaven interessats en aquests llibres els podien agafar a la bíblia, tot això ja no ho podem fer. I no, tampoc repartirem fotocòpies. Bé, és adaptar-se una mica a les circumstàncies, però és el que et deia, jo crec que val la pena esforçar-se per no anul·lar-ho tot i aquests esdeveniments de petit format, doncs mantenir-los.
A més, jo
però
crec
pensa que estarem a la sala que té 300 metres quadrats, és
sí,
a dir, que
sí,
si
no.
Vols, no, ni ens veiem, quasi, hi haurà espai, hi haurà
per
espai.
Per fer el recordatori, abans de que se'n passi, i perquè si no després, que no es queixi la gent, que no diem com es pot accedir a aquestes xerrades, perquè no sé si ja estan completament plenes.
Doncs, com que tenim poques places, s'han omplert. Sí, la clau s'ha omplert. És que Leonardo...
És que tiro molt, Leonardo. Les Tortugues Ninja, torno a repetir, han fet molt de mal.
Però quines són les Tortugues Ninja? Ara t'he enganxat, eh?
Michelangelo, Donatello, Leonardo... I quin em deixo?
Ja. Ara falta un dels puntals del Renaixement, que no és el promotor, però és un dels puntals.
Hòstia, saps què passa? Que sempre em ballo un nom i sempre és el mateix.
Però normalment la gent falla Donatello, eh?
Donatello. Rafaelo, mira, Rafaelo. Ja me l'has dit. Quin missatge subliminal sí. Que m'ha cascat la Ruca Sabella.
Donatello justament és el que normalment falten i jo crec que ell és un dels pioners del Renaixement amb la part escultòrica.
El veritable pare del Renaixement, podria dir.
Jo crec que són molts, però jo més que un pare diria que hi ha una mare, que és la ciutat de Florència.
En això segurament sí que estarem d'acord tots dos. Per
el
primera
papa...
vegada en aquesta secció estarem d'acord tots dos.
El papa econòmic serien els Medici. Mm-hmm. I després jo crec que hi ha múltiples artistes que conviuen amb aquest context tan particular que només es dona, per exemple, a la Grècia de Pericles o la Viena de Klimt, que fan que sigui un moment excepcional a nivell intel·lectual, artístic, cultural. Tot i així... si em permets, jo també et diré que no n'hi ha per tant. Perquè molt sovint el Renaixement es diu que és la llum després de la foscor de l'edat mitjana.
Sí.
Però en l'edat mitjana també hi ha un art molt interessant, que no només són les catedrals gòtiques o les esglésies romàniques, i crec que no cal per donar importància al al Renaixement, no cal esfonsar a l'edat mitjana.
Aquesta és una tendència humana. És a dir, la comparativa sempre és una tendència humana. I el fet de desprestigiar una cosa basant-te en una altra, jo crec que és una condició imperant, però fins i tot a dia d'avui.
Però jo crec que és producte d'una manipulació, que ens han dit que el Renaixement és bo i l'edat mitjana és dolenta.
Saps què passa? Jo la problemàtica la veig en que, primera, que vols comparar, quan no són comparables.
I per què comparar?
Bueno, perquè és lo
I si
fàcil. Hauria,
i si vols comparar el Renaixement amb l'Antiguitat, llavors sí que el Renaixement queda infinitament per sota.
Entrem una miqueta en detall, ara que ens falten res, 7 minutets per acabar la secció. Trencant el mite de Leonardo da Vinci. Ho mencionàvem i hem fet alguna petita pinzellada. Leonardo da Vinci va passar a la història, o ha passat a la història, com a mínim, de la manera que se'ns ha explicat, i ara tu ens entraràs una miqueta a parlar d'això, com a inventor, com a pintor, com a escultor, fins i tot inventor sobretot de la part música. Jo introduïa, per exemple, la viola organista de Slavomir Zubrinsky, que és dels pocs que s'ha atrevit a fer un concert amb aquest instrument, perquè és veritat que més enllà del moment en què es va inventar no és que hagi quallat gaire. Això també és veritat que se li ha de reconèixer que gran part dels instruments que com a mínim se li atribueixen no han fructiferat gaire amb el pas del temps.
Jo estic d'acord que va estudiar la música des de diversos aspectes. Jo també el descriuria, també l'anomenaria com a enginyer militar. Finalment, a la cort dels Sforza a Milà va treballar com a enginyer militar. També doncs, va desenvolupar diverses tècniques per protegir la ciutat de Venècia contra els possibles atacs otomans. Però jo també te'l descriuria com un alquimista, com una persona molt interessada per les arts hermètiques, com a escultor, no? Finalment, doncs, se sap que sí que va desenvolupar un projecte que no es va poder dur a terme d'una escultura equestre a Milà, però i pintor, va fer 20 quadres. Ja t'ho dic, no ha acabat. El Sant Sopar, tan admirat, s'està desmuntant, s'està fent malbé, però ja des de l'inici, perquè va experimentar amb diversos pigments i amb múltiples tècniques, i no se'n van sortir. Jo també sí que afegiria i sobretot subratllaria la seva tasca com a dibuixant i com a persona que quan li venia una idea doncs la plasmava amb aquests manuscrits, amb aquests còdecs meravellosos que estan repartits per tot el món i que mostren els seus múltiples interessos, que van des de la botànica, l'anatomia o des de l'òptica i, com et deia, l'enginyeria militar.
És que ara m'has entrat en un tema que és veritat que jo havia passat per alt, però també se'l reconeix, evidentment, per l'home de Vitruvi.
Sí, però justament, veus, mira, l'home de Vitruvi finalment no deixa de ser la seva reinterpretació personal de les idees de Vitruvi, d'aquest arquitecte que, doncs, en el context de l'antiga Roma, va publicar uns 10 volums dedicats a l'arquitectura. En aquests escrits de Vitruvi, doncs, apareix l'home com a referent. L'home, la mesura humana ha de ser el referent per a l'arquitectura. I Leonardo el que fa és agafar-ho. Per què? Perquè Leonardo viu en un context on l'home és la mesura de totes les coses. Doncs jo crec que fa un homenatge. Que, per cert, aquest està a l'Acadèmia a Venècia i hi pots anar, que no, mai s'exposa. Diuen que per qüestions de manteniment i mai el pots veure. Però si vols veure Leonardo, pots anar a Madrid, a la Biblioteca Nacional n'hi ha, Londres, els Windsor en tenen uns quants i tenen els bons, i evidentment París.
Segurament el Louvre és el que més reconeix el públic, diguem, convencional.
Sí, però ens posem fins, jo aniria a Cracòvia. A Cracòvia hi ha la dama de l'Armini.
Mira, a veure el nostre company Slavomir Zubrinsky.
Claro. Vas a Cracòvia, et poses aquesta música i pots veure la dama de l'Armini, que personalment a mi em va impressionar molt i la vaig trobar molt més bonica que la Gioconda, molt més delicada amb la mà que té, perquè a Leonardo li agradaven molt les extremitats, sobretot les mans, i quan feia disseccions de cadàvers, sobretot estudiava les extremitats. I jo crec que aquest estudi científic li va proporcionar la informació per poder pintar mans com la doncs, de la dama de l'Armini. A més, mostra una sensibilitat, la noia es diu així, perquè està retratada amb un Armini, que és el símbol del seu amant. Hi ha una delicadesa, és molt bonica. I no
Ai, que a veure si no trencarem tant el mite al final, que ja començo a veure com te'n vas ja més cap a la
vorració. Hi ha obres impactants, Però també ve que això molt... Com... És que jo suposo que això també és una opinió personal. A mi no m'agrada com s'utilitza l'art d'aquesta manera tan mercantil.
És que aquí...
Romàntica.
Entraríem en el debat de sempre, que és fins a quin punt... una finalitat casa amb l'altra. És a dir, fins a quin punt la finalitat, evidentment, de buscar-te les garrofes, entre cometes, perquè arriba un punt que, com tot a la vida, tant en música, representació, no, interpretació...
Però jo crec que no és això ben bé. És a dir, jo crec que aquí, finalment, el que hi ha és una estructura molt forta d'una institució com el Louvre, que el que fa és que vol que vinguin visitants i que millor que aprofitar doncs, tot el ressò que va tenir el robatori de la Gioconda per fer que la gent hi anés i tenia ingressos per les entrades.
Un dia parlarem de la Capella Sixtina i el Vaticà, que també és un altre un exemple.
Doncs aquí el meu discurs canviarà totalment, perquè justament la Capella Sixtina, i més sobretot el judici final de Miquel Àngel, jo crec que és una part de les poques coses que la humanitat doncs, es pot salvar.
Doncs mira, precisament jo l'he vist i també ho comparteixo. La veritat és força espectacular per als que hi hem pogut anar-hi. Ruth, se'ns acaba el temps. Mencionar, evidentment, que aquestes xerrades comencen el dia 6, però que malauradament, llevat de que hi hagi alguna sorpresa a nivell de demandes, que en principi estan plenes. Bona senyal, també.
Llista d'espera. Sí, jo estic molt agraïda a totes les persones que ens han trucat per venir i em sap molt greu per totes les persones que els hem apuntat a la llista d'espera i estic molt agraïda. I crec que doncs, també el Carles i l'Aurora estan molt agraïdes perquè és feina i és voler doncs, això, transmetre algo que ens apassiona finalment i compartir-ho és molt agradable. A més, la clau permet el diàleg, la reflexió, que també... A mi m'agrada molt, quan en xinxen i que em diuen no! Llavors penses i rebats i això trobo molt, molt interessant. Que a vegades amb les xerrades aquestes que fem al taller tèxtil, això no ho tens. Llavors és un monòleg. I a mi m'agraden més els diàlegs.
Però heu de fer com els teatres, eh? Doble passi. Tenir en compte que funciona la primera.
No ho descartem.
Bueno, jo anava per aquí, perquè no si realment ha tingut bona acollida, per què no?
I la feina està feta, llavors, finalment. No ho descartem.
Doncs no ho descartem. Aquesta és la millor senyal de totes. Ruth, gràcies per venir.
De res.